proper Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La setmana ha començat amb una vaga d'autobusos de 24 hores que afecta la mobilitat de milers d'usuaris, especialment un dilluns de pluja arreu de Catalunya. Hi ha hagut serveis mínims en hores punta que a primera hora han funcionat amb tota normalitat, malgrat que s'han registrat cues en diverses estacions i aglomeracions en algunes parades de metro a la ciutat de Barcelona. Bona tarda, soc Carlos Losada i a hores d'ara la mobilitat és molt complicada a tot Catalunya perquè només hi ha un 20% de serveis mínims. La protesta convocada pels sindicats, comissions i UGT per avançar la jubilació afecta tots els busos urbans, interurbans, transport escolar i discrecional, el que es contracta per excursions o també esdeveniments molt puntuals o molt concrets. Hi entren els autobusos públics i també els privats. La vaga també afecta, per exemple, el servei que Renfe té contractat pel tall ferroviari de les obres de DIF al túnel de Roda de Barà a les comarques de Tarragona. Amb alguns usuaris d'aquest servei ha parlat aquest matí la Mar Puerto.
Sí, la problemàtica sobretot ha estat a Sant Vicenç de Cal on els passatgers han hagut de baixar de l'autobús i fer transbord a rodalies. Molts d'ells han perdut el tren i han hagut d'esperar entre 20 i 30 minuts a que passés el següent comboi en direcció Barcelona. Alguns usuaris, com la Maica, s'han queixat de l'organització assenyalant que ha estat una mica caòtic.
Aquest matí a Sant Vicenç ens han dit que hi havia vaga, que els horaris que ells tenen i els que hi han penjats no són els que funcionaran i que és qüestió de que arribem a les parades i esperem a veure si tenim sort i passar un autobús a l'hora que necessitem. És una mica caòtic, la veritat. És una mica una falta de respecte pels que agafem el transport públic per anar a treballar.
De fet, l'Ariadna i la Laura són dues amigues que van a Barcelona, una diàriament i l'altra de manera més esporàdica, des de que hi ha obres. Una d'elles sabia que hi havia vaga, però ha explicat que havien revisat els serveis mínims i el seu bus no estava afectat. Finalment, però, han arribat tard a Sant Vicenç de Calders i el tren ja havia sortit. S'han hagut d'esperar 20 minuts a que arribés el pròxim.
Sabia, però posava que justament el nostre bus no ens afectava. Però igualment ha arribat molt just i hem perdut el tren.
Sí.
I hem d'esperar 20 minuts.
De Tarragona.
I un testimoni semblant és el del Gabriel, que viu a Barcelona i fa aquest trajecte dos cops per setmana per tornar a casa, a Tarragona. Ha explicat que avui hauran d'esperar el pròxim tren que ve des de Lleida i que habitualment ja va ple i avui acumula, a més, 15 minuts de retard.
Les altres vegades tu podies, quan arriba l'autobús, agafar el tren i aquesta vegada no ha sigut així. Per tant, perds moltíssim temps. Abans, un viatge de Tarragona a Barcelona podia trigar una hora 20 minuts i ara avui seran dues hores molt probablement.
D'altres usuaris lamenten la manca d'informació al voltant de la vaga d'autobusos i els serveis mínims decretats, ja que alguns no sabien que aquest dilluns hi havia una aturada dels conductors d'autobusos. Tot i això, des de primera hora del matí, l'afluència de gent ha estat constant, amb més gent de l'habitual i molt nerviosa per por a perdre el servei.
Doncs gràcies, Marc. Molta paciència, molta resignació als usuaris del transport, concretament d'autobusos, a tot Catalunya per aquesta vaga convocada pels sindicats, comissions obreres i UGT. Obrim ja àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. Aquesta setmana s'espera un temps força insegur. De fet, demà dimarts, dimecres i també dijous continuaran les pluges en moltes comarques, pluges que avui estan molt presents a pràcticament tot el territori. Les més importants es concentraran a les comarques del sud i també s'esperen ruixats més dispersos a les comarques de Girona i a la costa i prelitoral de la província de Barcelona. Dimecres al migdia les pluges afectaran a més comarques i de moment pinta que encarrem un final de setmana també una mica pluges, però també una mica més tranquil·les. Les temperatures es mantindran sense canvis importants bona part de la setmana, 38 que pujaran una mica. Dia de pluja, sapiguem si està complicada la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Doncs de moment, a aquesta hora, destacar sobretot un tram de l'autopista AP7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. És a causa d'un accident que genera aquest tram de retencions perquè hi ha dos carrils tallats en sentit Girona. Són uns 4 quilòmetres de moment entre més o menys el punt de Bellaterra i el punt de l'accident, que és a Barberà del Vallès en sentit nord. A la resta de vies, augment de trànsit en alguns punts, sobretot perquè fa cues o incidències a banda d'aquest punt de l'AP7 que comentàvem, destaca també la Ronda de Dalt on a causa d'un accident hi ha aturades entre Pedralbes i Sant Gervasi en sentit Besòs. També hi ha entre Horta i la Vall d'Hebron lentitud amb aturades en direcció contrària. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns t'estem explicant que Barcelona té una taxa de criminalitat un 50% més alta que la de Madrid, segons les dades que facilita el Ministeri de l'Interior i que han desgranat els companys de l'Agència Catalana de Notícies. Tot i això, entre gener i juny d'aquest any, la xifra de delictes va caure lleugerament a les dues grans ciutats respecte al mateix període de l'any passat. Però tornant a la taxa de criminalitat, per què Barcelona està per sobre de Madrid? Yolanda Canales té respostes.
Hi ha tres elements fonamentals. El factor turístic, el tipus de delictes i la saturació dels jutjats. I és que s'ha de partir de la base que Barcelona té una major proporció de jutjats d'instrucció i penals i un nombre de policies per habitant comparable a Madrid. Però tot i això, la ràtio de delictes és més elevada des de fa més uns anys. Àngel Pàrraga és degà del Col·legi de Criminologia de Barcelona i explica que hi ha dies concrets i barris concrets on es dona la tempesta perfecta pel que fa a la criminalitat, i el turisme hi té molt a veure.
Si aquí a Barcelona surten un cap de setmana 50.000 persones en gruers, aquí en una zona molt concreta de la ciutat, van darrere, és ja dic, la tormenta perfecta. Està l'infractor motivat, que venen, fan el cap de setmana i se'n van.
Com dèiem, la taxa de jutjats fins i tot és més alta o equiparable Madrid i Barcelona, però a la capital catalana hi ha un problema de sobrecàrrega important, fins al punt que els judicis ràpids s'acumulen i s'assenyalen amb setmanes i mesos de retard. Això, els judicis ràpids. En els altres, el marge és encara més llarg. Ho denuncia la jutgessa degana de Barcelona, Cristina Ferrando.
Tens un acusado. Tienes víctimas, tienes testigos, tienes policías que van a intervenir en el juicio. Lo tienes todo preparado y les entregas la citación. El juzgado de guardia está entregando esas citaciones para dentro de año y medio. Estas personas se van a su casa citadas para dentro de año y medio. Con lo cual, sí que se genera una sensación de que hay algo que no cuadra.
Pel que fa als delictes, els furts són la casuística més habitual a totes dues ciutats, però la ràtio barcelonina, 24,2 casos per cada 1.000 habitants, duplica a la madrilenya. I en el cas de la ciutat catalana, respon a més de la meitat de les infraccions penals. A Barcelona, així mateix, també es cometen més robatoris amb violència i intimidació i també robatoris amb força a domicilis i establiments.
Gràcies, Yolanda. Queden dos mesos per l'arribada de 2025 i a l'entrada de l'any nou ja tenim una certesa econòmica. Pagarem més impostos locals. I no seran uns pocs euros. La pujada oscil·la depenent de cada ajuntament, però hi ha poblacions amb un augment a comerços del 80%. I quina és la causa, el 80%? I quina és la causa? Per un estancament en la recollida selectiva de residus, la Unió Europea exigeix a Espanya que la taxa d'escombraria sigui finançada per l'impost específic i finalista. S'ha de cobrir el 100% d'aquest servei. I això què representa? Doncs que tots els ajuntaments han de pujar l'impost municipal. Cada consistori ho fa a la seva manera, però tots pugen l'import. Afecta els 8.000 1.132 municipis que hi ha a tot Espanya. Avui a COPE Catalunya ens aproximem a aquestes noves taxes. El cas, per exemple, de Badalona, que ja ha començat a cobrar un recàrrec anual d'uns 100 euros per habitatge, o el cas de l'Hospitalet, que recaptarà de mitjana a partir de 2025 100 euros anuals més per cada casa. A Girona, la nova taxa de residus, que canvia substancialment i passa a tenir 35 supòsits per les llars gironines. Hem escoltat en aquest cas a la Sílvia Liu, que és regidora de l'Ajuntament gironí. Per cert, Sergi, a Girona, que m'interessa personalment, quan pagarem de taxa? Bona tarda, Sergi.
Digue'm. Sí, bona tarda, Carles.
Dóna'm un disgust, va. Dóna'm un disgust.
Home, sí, sí, te donaré un disgust. Home, pots anar entre 275 a 390 euros, eh?
Quina clavada.
És a dir, hauràs de començar...
Quina clavada.
Hauràs de començar a estalviar, haurem d'estalviar a tots, vivim on vivim, perquè la pujada és a tots els municipis. Però en el cas de Girona, doncs passarà a pagar-se en dos únics supòsits, casa i pisos, a fer-ho en 35 per diferents, tenint en compte la superfície de l'immoble i del consum d'aigua. Per tant, hi ha molts supòsits per ajustar-te a la teva pregunta, Carles, però sí que sabem el mínim i el màxim. La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Liu, ha estat avui a Herrera en COPE, Catalunya i Andorra, amb José Miguel Cruz, i li ha donat, doncs, les xifres total de la taxa.
El preu que pagarà l'habitatge per dia ens podem, va una forquilla de 55 cèntims a 1,07 €, val? Que és el servei real, el cost real, de que tu facis els teus residus a casa teva i el deixis perquè la ciutat, diguéssim, l'empresa que ho gestiona, faci la regestió del residu, val? I per tant tu puguis seguir generant. Per això t'ho dic, eh? Vull dir que una assegurança de cotxe et val 500 euros a l'any.
Que se poden fer sempre les comparacions que es vol, però la realitat és que hi haurà pujada d'impostos, especialment amb la taxa d'escombraries. És curiós perquè el passat divendres aquí a COPE Catalunya estàvem parlant de la taxa de l'IBI, i en aquest cas Tarragona, Girona i Lleida són les tres capitals de província que encapçalen aquest impost de tota Espanya. No es reduirà aquest impost, s'ingressa més per la brossa, però els ajuntaments el que fa és congelar-lo i continuen ingressant el que han fet durant aquest any. Per tant, doncs, com dèiem, a Girona, per la taxa d'escombraries, escombraria s'oscil·larà entre els 275 euros, la part baixa, de 0,55 al dia, a la màxima de 390, la màxima que és 1,07 € al dia. El que sí que queda clar és que no hi ha uniformitat de criteris a cada ajuntament. Cada ajuntament fa el que vol. A Lleida, per exemple, se seguirà amb la taxa d'escombraria als metres quadrats de cada llar. A Barcelona i a Girona és el consum d'aigua. Silva Aliu, des de Girona, explica per què segueix aquest barem del consum d'aigua a la capital gironina.
Correlació positiva amb l'aigua és que està demostrat que l'aigua presenta una correlació positiva amb la generació de residus, val? I depèn, entre altres factors, del nombre de persones que habiten en aquest domicili. Per tant, nosaltres creiem que era un indicatiu inicial que podia guiar molt bé amb la taxa individualitzada per cada habitatge.
I per compensar aquestes males notícies, com sempre és una pujada d'impostos, els ajuntaments doncs volen donar la incertesa de que la cosa pot millorar en els pròxims 3 anys. Per què? Doncs si les xifres milloren en la reducció de la recollida i d'escombraries, i en aquest cas amb la taxa de residus total, hi haurà aquesta reducció en 3 anys. La filosofia del tribut és que contamina, paga. Per tant, una reducció de residus millorarà la recollida dels mateixos i implicarà rebaixes fiscals a cada ajuntament.
La taxa de recollida d'escombraries, el nou impost que haurà de pagar, doncs, la gran majoria d'habitatges a partir de l'any que ve, l'any 2025, concretament el mes d'abril, s'haurà de començar a aplicar aquesta normativa que, atenció, ens ve d'Europa, però que ja s'hagués hagut d'aplicar, doncs, aquí a Espanya fa temps, però encara no. Ara sí, el mes d'abril que ve, doncs, ja estarà en marxa. En volem parlar amb el senyor Pablo Pelliter, que és expert en impostos mediambientals. Pablo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, explica una mica als nostres oients quina és la diferència entre aquest nou tribut i la taxa de residus que ja es paga ara, Pablo.
Vale, per posar una mica el context, no? El que hi havia fins ara, les taxes de residus que hem pagat als diferents municipis, estaven regulats per la Llei d'Haciendes Locales a nivell estatal, no? Aquesta llei contemplava les taxes de residus, però hi havia diferents ítems, com per exemple no obligava a tenir-les, no obligava a tenir la cobertura completa de costos, sí que obligava com a taxa a que com a màxim es cobrissin els costos del servei, i bueno, tampoc no excluïa que poguessin haver-hi incentius ambientals o beneficis fiscals per usuaris, però tampoc indicava quins, no? Llavors, aleshores, amb aquesta llei de residus i suelos contaminados per una economia circular, la llei que es va aprovar el 2022, tot això ha canviat. Llavors, ara sí que s'obliga a cobrir els costos totals de serveis, s'obliga a que tots els municipis o entitats locals tinguin aquest tipus de taxa, d'impost, de recurs, vaja, sí. I també especificar alguns beneficis fiscals que poden incloure per incentivar bones pràctiques ambientals. Mm-hmm. Seria una mica, a grosso modo, les diferències. No?
Vull dir que tindrem ara dos impostos, el que ja teníem de recollida i ara l'impost aquest de la taxa d'escombraries, no? Bueno, el de reciclatge i ara la taxa d'escombraries.
Que ho dic malament, sí, és a dir, el que indica la nova llei és que s'ha de cobrir tot el servei, des de la recollida fins al tractament de residus, no? El tractament pot ser, bueno, reciclant, com has dit, no? Aprofitant envasos, etcètera, sí. O bé pot ser el tractament d'abocadors o incineració, etcètera, no? Hi ha diversos tipus de tractament. Llavors, ha d'incloure tot això, pot ser en una única taxa o poden ser dues.
En dues taxes. Si parlo de quant li tocarà pagar a cada habitatge, això m'imagino que dependrà de moltes variants, no, Pablo?
Sí, exacte. Bé, com he dit abans amb la llei de hisendes locals no hi havia una regulació específica. Llavors, ens trobem a moltes entitats locals que hi ha taxes molt diferents, no? Potser hi ha alguna que té, per posar exemples una mica, no? Potser hi ha algun municipi que pagui 20 euros i altres que paguin 100 i escaig, no? Mm-hmm. Clar, el que han de fer tots aquests municipis és cobrir els costos. Els costos són diferents, si és un municipi més gran, més petit, etcètera, no? Però sí que vam fer un estudi, bueno, anualment fem un estudi sobre aquest tema, i aproximadament actualment al conjunt d'Espanya estan al 58,8% de cobertura de costos, el que vol dir que hi ha un increment significatiu a la majoria de casos per assolir el 100% de el 100%. Cobertura.
En concret, a l'hora de pagar taxes, per exemple, a Pablo, Girona, ens han explicat que es pagarà en funció dels metres quadrats del pis i del consum d'aigua que facin en aquell pis. Això i poder Lleida és un altre sistema, a Tarragona un altre i a Barcelona un altre. Això vol dir que els ajuntaments tampoc ho tenen molt clar, no? No? Que és molt complicat encertar el càlcul exacte a pagar per cada vivenda, no? O què?
Clar, sí, el que s'ha de fer potser és establir mecanismes per diferenciar vivendes, no? Perquè, si, per exemple, o sigui, no, la llei no entra en aquest sentit de com s'ha de dissenyar això, no? I llavors aquesta diferència entre municipis. Però, per exemple, si ara, en comptes de tenir, segons el consum d'aigua, tenim una quota fixa anual, no? Vol dir que les persones, independentment de quantes persones hi hagi i de quants residus generin, estan pagant el mateix. De manera que, tàcitament, qui genera menys està subvencionant a qui genera més, no? Perquè qui genera més costos. Aleshores, per exemple, fer-ho segons el consum d'aigua, hi ha una correlació entre consum d'aigua i generació de residus perquè indica si hi ha persones vivint a l'habitatge, si consumeixen més o menys i tal, i hi ha una correlació bastant significativa en respecte al consum d'aigua. Llavors, aquesta seria una manera de...
Sí, però els metres quadrats del pis ja, això, no?
Clar, són...
Pot ser que tinguis un pis molt gran i siguin dues persones, les que hi visquin només, i clar, si has de pagar per tota la grandària del pis, en fi, no?
Sí, clar, en aquests casos no és perfecte, no és una relació directa, no? Hi ha una correlació dèbil, que en diem. No? Llavors, com a norma general, sí que hi ha estudis que reforcen això, no? que hi ha una tendència, com més gran el pis, més nombre de persones, i per tant més generació de residus, seria una mica... En teoria, però clar, hi ha nombroses exempcions a aquesta lògica, no?
Per
això una mica el millor seria tractar de gravar en base al que genera realment, no fent un pagament per generació, però bueno, per això cal millorar encara molts sistemes de recollida.
Molt bé, Pablo, acabo ja. Alguns inspectors d'Hisenda han alertat que això provocarà un caos tributari o inseguretat jurídica amb l'aplicació d'aquesta taxa de recollida d'escombraries, que podria acabar sent recorreguda, doncs, això, per empreses, alguns sectors econòmics, associacions veïnals... Com ho veus tu? Veus aquest caos o no?
Aviam, clar, tant com a caos no et sabria dir. Potser segurament els inspectors i xerxes estan més al dia que jo en aquests casos, no? Sí que és veritat que històricament i actualment continua havent-hi taxes que es porten a jutjats, que hi ha aquestes... Sí, sí. disparitats i que es tracten de resoldre jutjats. Cada cop hi ha més jurisprudència al respecte, no? I suposo que amb el temps aquesta jurisprudència s'anirà consolidant. Va. Clar, tant com a caos no
ho sabem. El que caldria poder és una norma que clarifiqués com s'ha d'aplicar aquesta taxa a cada ajuntament i conèixer el detall, doncs, possible, el més aproximat possible el que haurem de pagar per aquesta nova taxa de recollida d'escombraries. Ho hem parlat amb el Pablo Pellicer, que és expert en impostos mediambientals. Pablo, gràcies per atendre. Molt bona tarda, eh?
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs sigui com sigui, preparem-nos tots plegats a rascar-nos encara més la butxaca a partir de l'abril de l'any que ve amb aquesta nova taxa de la recollida d'escombraries que ens ha ordenat fer la Unió Europea i que el govern central, el govern d'Espanya, començarà a aplicar, com el deia, el pròxim mes d'abril. Doncs ara fem una petita pausa per publicitat i després t'explicaré les propostes que el Departament d'Ensenyament ha posat en marxa o vol posar en marxa per evitar que el pròxim curs alumnes d'FP es quedin sense plaça, com ha passat en aquest present curs. Serà d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wilet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Evitar els problemes dels darrers anys a l'FP. Amb aquest objectiu, la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, té a punt un seguit de propostes per reduir els problemes a la preinscripció i matriculació. El desgavell de l'actual curs ha fet que un 65% dels alumnes de grau mitjà que no van obtenir plaça no segueixin en el sistema. El curs que ve, la preinscripció i la matriculació serà telemàtic i acabarà abans que comenci el curs. Yolanda Canales.
I per evitar que això no passi, que els estudiants es quedin sense plaça, el govern tindrà com a prioritat modificar i millorar el calendari de preinscripció perquè tots els alumnes ja estiguin matriculats el 31 de juliol de 2025. I és que, segons les dades que ha donat la consellera d'Educació, Esther Niubó, 6.757 estudiants es van quedar sense assignació i d'aquests, 4.373 no estan al sistema. Això no vol dir que tots hagin deixat d'estudiar, no. Aquesta situació es dona en un 9% dels casos.
La dada més alarmant són aquest 9% d'alumnat que, malgrat tenir, no, una secundària doncs, aprovada, el grau de secundària doncs no continuen al sistema, aquest és un focus principal. Veiem un percentatge molt important, em sembla que era el 53%, ho he dit abans a la intervenció, que malgrat no haver tingut l'assignació de la plaça, finalment estan en itineraris formatius, per exemple repetint un quart de l'ESO o estan fent algun altre itinerari formatiu.
La consellera Esther Niubó ha insistit que cal millorar l'orientació i ha anunciat que la preinscripció i matriculació seran centralitzades i telemàtiques, per tal de garantir que acabi abans de que comenci el curs. No pot ser, afegir el que passa com fins ara, que alguns alumnes s'incorporen amb el curs ja començat.
Volem acabar amb aquesta situació en què molts alumnes s'acaben incorporant als seus estudis 15 o 20 dies més tard per culpa d'un procés que actualment considerem que s'allarga excessivament en el temps. Això no pot tornar a passar i per això assumim aquest repte de la modificació del calendari com una de les nostres principals prioritats.
La previsió de la conselleria és que l'oferta inicial de places de formació professional per al proper curs s'obri el 23 de maig i que els interessats presentin les seves sol·licituds entre el 26 i el 30 d'aquell mes.
Segur que molts de vosaltres heu viscut una amistat que s'ha trencat i haureu hagut de passar per un procés dolorós d'acceptar, entendre i col·locar per què, així com es parla de dol davant d'una ruptura de parella, costa fer-ho molt més en el cas de les amistats. I és que, tot i que es dona molt sovint, està invisibilitzat perquè socialment es parla molt més de la gestió d'una ruptura de parella que no pas del trencament amb un amic o una amiga. A més, també partim de la idea que podem tenir molts altres amics i això fa que concebem aquest trencament en un menor grau d'importància. Però hi ha una pèrdua que s'ha de col·locar i gestionar especialment per les conseqüències emocionals que moltes vegades té el perdre o deixar de parlar-te amb un amic o una amiga. La Laura ha explicat a la Mar Puerto, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, com va perdre una amistat.
Sí, el dol d'una amistat és molt comú, però menys visible socialment. De fet, és una pèrdua tant o més dura que la d'una ruptura de parella. I per això els experts recomanen construir un espai de dol per superar-ho. Una amistat pot evolucionar cap a un altre sentit perquè les dues persones ja no estiguin en la mateixa etapa i això és el que no es mostra en la mateixa mesura i acaba provocant decepció. Això, de fet, és el que li ha passat a la Laura Fabregat, que ha viscut una ruptura en una amistat de molts anys. Diu que per ella ha estat un xoc.
Sincerament, a dia d'avui encara tampoc entenc molt bé què va passar. Però era, mira, una persona que jo des que era petita pues, la tenia a la meva vida present, fèiem viatges juntes, un munt d'activitats i tot, i un dia per l'altre es va basar en les opinions d'altra gent i va voler com deixar-me de ser amiga meva, així de cop i volta. Llavors, digerir tota aquesta informació va ser un xoc per mi, no?
I és que les fases del dol en una amistat són similars a les del dol per la pèrdua d'una persona estimada i les que es donen en la ruptura de parella, que passa per diverses fases. Primer, negació, ira, negociació, tristesa i, finalment, acceptació. La Laura reconeix que encara s'està recuperant.
Passa el mateix moment amb la parella, però amb molt dol d'amistat, com que sentimentalment jo crec que afecta més. Llavors, uns mesos jo vaig tardar a digerir-ho i a ser conscient de la situació i a poc ens estem recuperant. Encara fa mal, però sobretot recolzar-me pues, amb les persones amb què encara em quedo, no? No basar-me potser amb el que he perdut, sinó amb les persones que s'han quedat a la meva vida, que jo tinc la meva millor amiga des de fa molts anys i també recolzament amb la família i tot, perquè també, òbviament, els vaig explicar.
En el seu cas, el recolzament de la família és vital, tot i que es complica quan a vegades se l'ha de trobar pel poble on viuen. Allà, però, afirma que se saluden i tenen una cordialitat pel respecte de tots aquests anys d'amistat.
Avui us estem parlant de com hem de gestionar o com es pot gestionar, si és possible fer-ho, doncs quan trenquem amb un amic o amb una amiga. I qui ens pot ajudar a veure les coses una mica més clares és la senyora Judit Montfort, que és psicòloga. Judit, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, Judit, com es pot gestionar això que estem parlant avui, que comentem de la pèrdua d'una amistat, quan deixem de ser amics d'algú, sigui noi o sigui noia?
Bé, això és molt complicat. No hi ha una recepta...
No hi ha un manual, no?
No, exacte. Les pèrdues doncs, són molt dures, d'assumir, de patir-les, perquè hi ha un patiment doncs, molt important des que comencem a notar la desconnexió, les sospites, la manca de confiança o la confiança traïda o el que sigui que estigui interferint aquí, doncs això ja comporta tot un patiment de com consideràvem aquella persona i el vincle que hi teníem, a tot el que anem comprovant després. També és clar, depèn de si ho podem arribar a parlar i notem que hi ha un bon ressò per la seva part o no, però és una frustració que no té ni ressò. És molt difícil d'entomar i després de gestionar, perquè no sabem fins quin punt doncs bé, però seguim al seu costat, seguim perquè el que ens uneix és més que el que ens separa, i si ens anem mantenint en aquesta aposta que té molt de valor, doncs segons com vagin les coses pot ser molt més dolorós després.
Clar, perquè a vegades, Judit, una ruptura entre amics o amigues no té un perquè definit, un perquè clar, no? A vegades s'acaba l'amistat i ja està, no?
Sí, no té perquè
a vegades el trencament d'una amistat, de deixar de ser amic d'un noi o d'una noia, d'un company o una companya, no té un perquè. Deixo de ser amic per això o per això o altre. No té un perquè definit, no?
Vull dir,
què? No?
Sí. Potser no és un perquè definit, però sí que, en tot cas, o perquè hi ha una distància que es va... Sí que hi ha una distància que es va posant, sigui relacional o sigui una distància social per les circumstàncies, doncs que vivim en països diferents i a poc doncs es va refredant la cosa. Doncs sí, també pot ser, i no té per què ser frustrant en si mateix. Però una pèrdua, una amistat que és una pèrdua, ja hi ha un altre element. Vol dir que alguna cosa de mi em vinculava molt amb aquesta persona, i sigui, encara que sigui per circumstàncies pràctiques, logístiques, que no hi puc tenir una relació directa sovintejada, vull dir, encara que no hi hagi hagut un conflicte, però també pot ser dolorós aquest recomposar-me jo després d'aquesta distància amb aquesta distància, sí.
Creus, Judi, que és necessària l'ajuda, per exemple, d'una psicòloga com tu, quan hi ha un episodi d'un dol per una amistat que trenquem? O també depèn de la, situació, aviam.
Sí, depèn de la situació, depèn del joc d'encaixos de la persona, depèn de en quin moment ens agafa, per descomptat, i això, si és un vincle molt neuràlgic per mi en aquest moment de la meva vida, doncs sí. Sobretot quan si ha estat una cosa per un conflicte mal portat, mal resolt, o perquè és una persona que m'estic adonant que no és de confiança i que m'ha traït la lleialtat o que m'ha faltat això en qüestions bàsiques. No sempre necessitem ajuda. Pot ser que patim i que sigui dolorós, però no sempre necessitem ajuda. No. Només faltaria que tots doncs, podem abordar la majoria de situacions que ens trobem al llarg de la vida. Només faltaria. Però hi ha moments doncs, en què que ens afecta d'una manera especial, potser no tant pel que és l'altra persona o pel que hi perdem, sinó perquè ens passa a nosaltres en el propi... Si el meu propi joc d'encaixos està en un moment especialment vulnerable.
Moltes vegades tenim molt assumida el que és la ruptura romàntica, no? La ruptura d'una parella, no? Però a vegades pensem també que creiem que les amistats, les relacions d'amistat són immortals, que no s'acabarà mai aquesta història de bona amistat, de bon rotllo amb un amic o una amiga, no? Per què aquesta diferència, Judit?
Bé, no sé si és tan diferent en realitat, no? Però potser que no se'n parla tant. Estem més acostumats, sortosament, en les darreres dècades, que es pot parlar d'una ruptura de parella, dic sortosament, només relacionat al fet de poder-ne parlar.
Sí.
No que, ja, que es donin les ruptures. Se'n pot parlar, és una cosa doncs, molt més socialment comuna o habitual, i que tenim, ja hem anat desenvolupant recursos, mirades diferents, que això doncs, passa i ens pot passar també a nosaltres, i això doncs, hi ha més mirades que ens procuren doncs, i això, i més acompanyament de les amistats i això, que ens procuren una comprensió. Quan es tracta d'una amistat, doncs potser ens passa com passava fins llavors amb les relacions de parella, que cadascú s'ho apanya com pot i ho porta com pot, però també mereix una mirada comprensiva, i necessitem també doncs, fer-hi un espai propi.
Clar, Judit, acabem ja. Creus que són més freqüents aquest tipus de situacions en l'era de les amistats, podríem dir virtuals, que ara hi ha moltes, o sempre ha recorregut això del trencament entre amics? El que passa que ara, clar, com em deia, amistats virtuals.
És que també en tot cas hauríem de parlar què considerem cadascú com amistat. Una cosa són els contactes, conèixer persones, tenir-hi una relació i això, però perquè sigui una relació d'amistat es necessita que coallin i coincideixin molts registres de cadascú, d'un coneixement mutu, d'un acompanyar-nos en un procés determinat i compartir aspectes personals amb un cert recorregut.
Molt bé.
Digues.
No m'agradaria preguntar-te més coses, però el temps ens ha tirat a sobre.
No ens
dona més temps. Ha estat un plaer escoltar a Judit Monfort, psicòloga, analitzant una mica com hem de portar i com de gestionar això que és a vegades tan preocupant, que és la pèrdua d'una amistat, d'un amic i una amiga. Judit, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Doncs ben animats, enfoquem ja, enfilem la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra, com sempre, amb bona companyia, la del Joan Batllori, amb aquesta sintonia, que vol dir que la gent d'Esports Cope estan aquí mateix, al costat, preparats per agafar el relleu a les 3:05. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Molta actualitat, suposo que encara amb ressaca del clàssic del cap de setmana, que va deixar un bon regust de boca pels del Barça i, en fi, molt mal gust el Real Madrid.
Sí, com és habitual amb aquest tipus de partits, el que guanya genera felicitat entre els seus i el que perd, i a més perd de la manera que ho va fer el Madrid l'altre dia, queda bastant tocat. Estarem encara, tot i que ja han passat dos dies, amb la ressaca d'aquest Real Madrid 0 Barça 4, que deixa un gran triomfador, que és Hansi Flick, el tècnic del Barça, que en molt poc temps ha aconseguit donar-li a l'equip un gir, un canvi d'aire absolutament radical. Ens centrarem en la seva figura i també estarem a Madrid per veure què es comenta per allà. El partit allà ha deixat dos clars assenyalats. Per una banda, el tècnic Carlo Ancelotti, que no acaba de donar aquesta temporada amb la tecla per fer funcionar l'equip, i Mbappé, que ha arribat al Madrid aquesta temporada per a decidir partits com el de l'altre dia i no ho va fer. També estarem a París, on avui es celebra la gala de la Pilota d'Or. Una gala que tot apunta hauria de guanyar Vinícius. Vinícius hauria de ser la nova Pilota d'Or. Però també passa de vegades això. A les últimes hores hi ha algun rumor de que igual això no seria tan així, de que al final la Pilota d'Or podria ser per Rodri. O sigui que estarem també a París amb l'Arantxa Rodríguez, a veure què ens explica des d'allà. Estarem amb les novetats de l'Espanyol, que va perdre 0-2 divendres contra el Sevilla. Atenció a l'Espanyol, que ja es situa en una situació límit, al límit de la zona de descens, a un punt només, i diumenge ha de visitar el Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Girona també va perdre 1-0 al camp de les Palmes, té moltes baixes, va patir un mal arbitratge, però també se li complica la cosa. En bàsquet, derrota del Barça a la pista d'Unicaja, 103-96, i en Fórmula 1, victòria aquest cap de setmana de Carlos Sainz al Gran Premi de Mèxic.
Esportscope 3:05, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, d'aquí pocs segons arribarà com cada dia Pilar García Muñiz amb la tarda i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.